20 minuts i arribarem al punt de les 11 del matí. Seguim parlant, com dèiem, a aquesta hora de la Via Catalana, fent prèvia d'aquest 11 de setembre. A aquesta hora a l'estudi farem tertúlia amb Josep Maria Figueres, historiador i professor d'història del periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, Maria Rosa Cavaller, presidenta de la delegació local d'Òmnium Cultural, i Jordi Feixas, llicenciat en història i doctorant en filosofia. Molt bon dia a tots tres i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
El Jordi Feixas, sé que ha estat potser, si no el més puntual, el que ha arribat més aviat al costat del nostre tècnic, el Raül Orgales, i seguia tant el Vicenç Alegre com a la Sílvia Solanelles l'Assemblea Nacional Catalana. Jordi, què t'ha semblat el que deien? Ja tenim xifra, almenys a aquesta hora, de 3.400 encobatencs que baixaran fins al tram de l'Hospitalet de l'Infant.
Bueno, de moment tot molt positiu, això segur. Vull dir, resposta molt positiva de la ciutadania i segur que demà tot això serà un èxit.
Un dels temes que hem tocat, però molt per sobre, és aquesta prohibició del govern espanyol que la Via Catalana enllaci amb el País Valencià. Qui vol començar? Josep Maria Figueres, Maria Rosa, Jordi, sé que tots tres segur que em voleu dir alguna cosa al respecte d'aquest tema.
A veure, Josep Maria...
Home, el que deia primer d'aquest matí el director d'un diari prestigiós digital, en Vicenç Partal, diu textualment que no hi ha cap mena de raó per poder fer aquesta prohibició. Diu, i és que ja havien pactat els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil que allà no hi hauria trànsit. Per tant, que surti un senyor que és ministre d'Interior, de Governació, i que digui que per evitar problemes es faci això, és o il·lògic o contrasentit, o respon a un sentit profund que els catalans tenim, i els valencians, tenim un estat que no només no ens ajuda, sinó que tenim un estat que va a la contra sempre. Per tant, el que hi hagi doncs, aquesta absurditat de raons provoca una altra pèrdua de prestigi i de credibilitat del govern central, un altre rearmament en relació a la posició dels catalans per la lluita per la llibertat i una situació de ridícul.
Bé, a veure, a més es nota la diferència entre l'estat francès i l'estat espanyol. A França sí que han donat permís per continuar amb la cadena, fins on arribi. Clar, aquí es nota la diferència. Sempre ja ens n'adonem que hi ha raons polítiques, mai són de logística, perquè la logística, allò que s'arregla amb quatre urbans, amb quatre guàrdies, parant una mica la circulació, perquè tampoc seria tan gran. Bé, ja ens n'adonem.
Jordi, com ho veus tu?
Reafegir simplement que ja ho sabem, Espanya es mou sempre en una línia, el govern espanyol, no Espanya, el govern espanyol es mou sempre en una línia molt fina, una línia vermella que és la del respecte a la voluntat democràtica de les persones, i amb això s'ha d'anar en compte, i evidentment en comparació amb altres indrets del continent europeu destaca negativament.
Per tant, esperàvem aquesta petita trava en algun moment, ha passat ara.
Home,
i dic petita perquè sí. Això bé, tirarà endavant, la Via Catalana es farà.
Sí, Catalunya avança perquè hi ha una voluntat col·lectiva amb una extraordinària empenta. El País Valencià i les Illes fan camins diferents, hi ha altres sensibilitats, la prova és que els governs d'allà no són nacionalistes i per un conjunt de circumstàncies no respecta els drets, en aquest cas, doncs, aquelles persones que volen manifestar la seva veu. Això és trist i és d'esperar, doncs, que el govern de l'Estat central no només farà aquesta via, sinó que en farà moltes més. Ara estan corregant rumors que estan intentant silenciar en tots els mitjans de comunicació l'èxit, perquè s'ha d'un èxit, jo ho he vist a l'estranger on he participat amb una, ho he vist amb la voluntat col·lectiva que hi ha d'exterioritzar aquesta protesta i de manifestar aquesta inquietud d'una forma visible i pública. Per tant, corre el rumor de que l'Estat espanyol s'estava llogant per silenciar els mitjans. Per sort, hi ha una gran varietat tipològica de mitjans i aleshores és d'esperar que almenys l'impacte immediat que se dà a l'internet doncs, pugui ser, com es fa, un èxit.
Josep Maria, tu has estat a Mèxic. Allà va seguir la via?
No, hi vaig anar.
Per això, allà va ser un mes.
I va haver-hi la concentració, va ser un mes, i va haver-hi la concentració al monument de la independència, que es diu l'Angelito, i aleshores amb aquest monument a l'Àngel de la Independència, que és un lloc en el qual, tradicionalment, com a l'altre monument dels herois de la independència, etc., els catalans, des de fa un segle, cada dia 16 de setembre, per la proximitat amb el dia 11, fan una ofrena floral. I aquesta ofrena la fan amb el sentit d'identificació amb la voluntat, que és molt forta, mexicana, de lluita per la llibertat, amb els grans enemics que han tingut, l'estat espanyol, els Estats Units, etc., i també per exteritzar la seva identitat. Ells ja són mexicans, però no renuncien pas als orígens, tot i que els fills no només s'hi impliquen, sinó que arriba a l'extrem que estan governant. És a dir, hi ha hagut a Mèxic més ministres d'educació, que és fort, que l'estat espanyol. N'hi ha hagut tres. Quants ministres catalans hi ha hagut d'educació? En fi, els que tenim no només no són catalans, sinó que fan una política per tenir el premi a la provocació i a la lluita. Bé, va ser un èxit, hi va haver-hi unes 120 persones, es va encerclar no només el monument, sinó que el gran passeig central que se'n diu de la Reforma, hi va haver-hi doncs unes files i va tenir doncs un impacte notable. I després es va fer un dinar de germanor, un dinar col·lectiu, en el qual doncs els més vells del lloc deien que feia dècades que no hi havia tants catalans amb un dinar, i es notava que la gent estava emocionada. 100 persones amb un dinar a Mèxic, doncs era retornar en aquells anys 40 d'aquell orfeu català i d'aquells exiliats que feien un barri català pràcticament a la colònia Roma.
Les imatges tant a Mèxic com a molts altres punts del món que aquests dies hem pogut anar seguint a través dels mitjans de comunicació fan que ens sentim, si no, orgullosos del poble català repartit arreu del territori, arreu del món. Per la vara de repercussió, el senyor Figueres, quina repercussió creieu, tots tres, que tindrà aquesta via catalana el dia 12 de setembre? De què serà el que es parlarà?
A veure, jo crec que tots els diaris internacionals parlaran d'aquesta via. Els espanyols suposo que intentaran minimitzar-la, però segur que serà un èxit esclatant. Jo, per exemple, em vaig emocionar en veure la via que s'havia fet a la Gran Muralla. És que era impressionant veure pares i criatures i la muralla. Bé, jo penso que hi havia doncs unes 200 o 250 persones, que la Gran Muralla Xina, tants catalans amb les senyeres, és que era impressionant. Són coses que penses que si els catalans que estan doncs arreu del món s'impliquen, nosaltres hem d'implicar-nos tots.
Sí, jo també hi estic d'acord, sens dubte. Una de les repercussions o de les coses que hem d'esperar d'aquesta via catalana és la visibilitat el més àmplia possible. Competim, per dir-ho d'alguna manera, amb una gent que té uns instruments d'estat molt més poderosos que els nostres, això és evident, i per tant, des d'aquestes petites vies, Gran Muralla, diverses capitals europees, fins al que passi demà, una de les conseqüències ha de ser aquesta màxima visibilitat. I l'altra, m'atreveixo a dir que el compliment d'un calendari que ja és bo, des del meu punt de vista. Hi ha gent que considera que últimament hem retrocedit. Jo crec que el calendari pactat a nivell de política catalana és correcte, i aquesta via ha de servir, la presidenta de l'Assemblea diu, per accelerar. Jo crec que n'hi ha prou amb compliment i amb determinació.
Per tant, la via no ha d'accelerar de res. Això aquí volia arribar jo amb el tret de la boca.
A veure, jo entenc el que planteja la presidenta de l'Assemblea, i és que hi ha una por de que això s'allargui excessivament, que la societat viu en una tensió potser permanent i exagerada, i que necessitem una mica de relax i de dir, val, s'estan cremant etapes, anem avançant, però a mi també em sembla que el calendari és bo. Si hi ha una convocatòria abans de que s'acabi aquest any i és pel setembre del 2014, tindrem 9 mesos ben bons de debat, cosa que fins ara passa però parcialment, i jo m'atreviria a demanar que aquest debat sigui en positiu, en el sentit de que aquells partidaris que no ho són de l'estat propi, perquè aquests sí que els sentim, partidaris de l'estat propi, ens diuen millorarem amb això, però els partidaris d'altres opcions jo només els sento parlar en negatiu, és a dir, això va contra això, va contra la llei, va contra la Constitució. A mi m'agradaria que m'expliquessin les virtuts que ells consideren de cada una d'aquestes opcions i tenir un debat un debat real en la societat catalana. Ja sé que això és poc estratègic, no respon tant a una racionalitat estratègica com a simplement a la voluntat que hi hagi un debat democràtic seriós, però jo crec que estaria molt bé anar per aquí.
Ara, hi ha dues qüestions aquí. Per una banda, no sobrevalorem la dimensió que pugui tenir l'impacte internacional. Hi ha hagut una protesta dels armenis perseguits i molt durament dins de Turquia, i aleshores quin impacte ha tingut en el món aquesta protesta? Mínim. Resultat, el procés d'alliberament de Catalunya ha de ser centrat exclusivament en la voluntat dels catalans. No hem de pensar que ens treguin les castanyes del foc de foda i que pugui venir a Europa. Hi haurà problemes, hi haurà dificultats, hi haurà limitacions, però ha de ser d'aquí. I quan estàs amb una perspectiva de distància, veus també que la minimització de la informació serà un fet, és a dir, s'ha de desnotícia un dia i prou. Aleshores, el procés és d'aquí. Les grans virtuts que té aquest procés, a part que és pacífic, democràtic i que es demana simplement el dret a poder expressar la teva opinió amb una urna, la gran virtut d'aquest procés, que és un avantatge afegit per la limitació de l'estat espanyol, és que és tan obtusa la política estatal que està afavorint que cada vegada més àmplies capes de la població s'afegeixin en aquest procés perquè no tenen altra opció. És a dir, si es vol garantir un futur de les pensions, si es vol garantir que hi hagi una remodelació d'uns partits democràtics, atenció, podrits, i que pugui haver-hi un procés general de construcció d'un nou ordenament, que hauríem d'aprofitar per poder fer, aleshores, en aquest procés, una, diguem-ne, neteja a fons i crear amb totes les virtuts el que seria des d'una administració moderna fins a una col·lectivitat que impulsés aquesta modernitat, és que tenim un estat que només sap prohibir, com estava comentant, i que només sap limitar.
Com deia el Jordi, deixem fer-te una pregunta ara en caire intern, Maria Rosa. Tot aquest moviment ara generat per l'Assemblea Nacional Catalana de la Via Catalana fa també Còmium Cultural guanyi adeptes, guanyi en clau Sant Cugatenca, per exemple?
A veure, sí, en clau Sant Cugatenca molts, però és que jo crec que el punt ja d'inflexió ve de la sentència contra l'Estatut. És el moment que els ciutadans ja s'adonen que dins d'aquest estat ja no podem fer res, que no tenim cap via, i en mica els ciutadans volen buscar unes altres vies. I volen també alguns no partits, perquè els partits els veuen encara massa conservadors, sinó alguns grups de gent que busquin situacions bones per anar trencant aquesta dinàmica. I la dinàmica que crea Òmnium i l'Assemblea és molt propícia. En pocs anys, en 2 anys, Òmnium aquí a Sant Cugat ens ha crescut exponencialment. Sí, sí.
Parlava el Jordi abans de si accelerar o no després d'aquesta Diada Nacional de Catalunya. Molta gent després voldrà tenir aquesta resposta. Som més a prop de la independència després de la Via Catalana?
És un procés, sí. I tot el que signifiqui cohesió de la voluntat popular ho afavoreix. La visibilització serà un altre aspecte, com la manifestació o l'acte del camp del Barça, etc., serà positiu. Per tant, el fet que hi hagi gairebé 500.000 de persones al carrer, amb tot l'esforç que significa, i que aleshores els únics arguments per contestar diguin «oh, és que n'hi ha 5 milions que estan a casa», és d'un infantilisme que jo no sé si bodeja l'imbecilitat en el sentit de pensar que la gent és tonta, quan es poden bellugar 500.000 de persones voluntàriament, sense cap compensació, havent-se de pagar i de sacrificar amb tot el que significa de desplaçaments, de molèsties, etc. És senzillament una acció increïble. Per tant, serà naturalment una empenta en aquest procés, i si ens adonem, cada vegada hi ha un increixendo, és a dir, es passa d'una simple manifestació a una concentració activa. Per tant, el proper pas que farà l'Assemblea Nacional de Catalunya serà imaginatiu, serà dinàmic i provocarà que hi hagi un grau més, un nivell més. Si la resposta ha de ser simplement el silenci, com s'al·ludia, o la prohibició. Per tant, és evident, jo no sé si s'està a prop de la independència o no, però sí s'està a prop de manifestar que és necessari la cristal·lització de que parlin les urnes. I si això no hi és, s'està posant al nivell de la democràcia espanyola amb una posició similar a la de quan se vulga estat autoritari.
Fem, si us sembla, un minut més de tertúlia, que el temps se'ns acaba, i després us deixo un minut a cadascú de vosaltres. Podem lligar una mica, si voleu, això amb l'entrevista, la primera entrevista de la d'Artur Mas al Matí de Catalunya Ràdio, si eleccions plebiscitàries del 2016. Ara sembla que la gent que aleshores es va posar una mica en contra del president ja torna a estar més calmada després d'unes segones declaracions. Això què?
Jo crec que vivim una mica massa estressats per la següent declaració, el següent tuit. A veure, el que va dir el president se'l pot acusar, potser sí, de mostrar massa les cartes, però forma part d'una estratègia que és prou raonable. És a dir, anem a fer una consulta, és a dir, el prioritari és fer una consulta, i si després d'esgotar totes les vies no hi ha consulta, doncs, esclar, farem unes eleccions dites plebiscitàries. Però jo crec que s'ha exagerat una mica l'efecte d'aquestes declaracions o el contingut d'aquestes declaracions, més aviat.
Ens quedem amb la resposta del Jordi. Recordem que avui, actes previs a aquesta diada, a la nostra ciutat, a 8:15 de la tarda, Josep Maria Figueres farà una conferència, la institucional, de l'11 de setembre, que s'ha volgut decantar pel periodisme de Valentí Almirall en la reconstrucció de la identitat catalana. Josep Maria, així breument, explica'ns una mica com enfocarem el tema.
Bé, estic molt content que Sant Cugat torni a reprendre la línia d'una conferència, i en aquest cas de caràcter històric, com ha de ser...
El Museu del Monestir, que no ho hem dit.
Efectivament, sobre el que és una data en la qual doncs, cal mirar enrere per mirar endavant, com quan vas en cotxe sent pedoda que mires el retrovisor. Per tant, el que exposarem avui és una mica l'inici de tot aquest procés, com una personalitat moderna, culta, dinàmica, enceta a través del periodisme, és a dir, aquesta relació amb la ciutadania, la capacitat d'anàlisi i de projecció d'una injustícia, una injustícia legal, econòmica, social, n'és conscient, ho explica i crea eines per poder transformar aquesta realitat. Era el Valentí Almirall a finals del segle XIX.
Imagino que molt atractiu, Jordi Feixas, també historiador.
Jo crec que tant la història com simplement el pensar sobre l'actualitat donen moltes raons perquè aquest procés vagi endavant. És molt difícil argumentar contra el que està passant aquí a Catalunya. Al capdavant són... Tenim un poble que té unes concepcions, ha discutit, ha intentat decidir sobre aquestes concepcions i hi ha un estat que li nega. I per tant, no és un nacionalisme el nostre d'essencialismes, de caràcter, sinó que és un nacionalisme democràtic, de dir jo vull poder decidir sobre les coses que m'afecten i no ens deixen. Per tant, hem de tirar pel dret.
Jordi Feixas, Maria Rosa Cavaller i Josep Maria Figueres, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i bona diada.
Igualment.
Moltes gràcies a tots.
3 minuts i arribarem al punt de les 11, arribarà la informació a aquesta casa.